Tom, tenim entre nosaltres el professor Miquel Barceló García de la Universitat Politècnica de Catalunya, doctor en informàtica, enginyer aeronàutic i diplomat en energia nuclear, escriptor i editor de ciència-ficció. El professor és ben conegut a la nostra aula, aquest és el sisè cop que està amb nosaltres. Si recordeu una mica, ja fa 10 anys quasi, la ciència, ficció de Jules Verne, energia i sostenibilitat en l'any 9, energies alternatives al 10, Isaac Asimov al 12, en el 13 ciència i pseudociència, aquello de les medicines alternatives, que algú feia una cara així una mica estranya. Bé, avui ens parlarà d'un fenomen no menys interessant, que són els drons, els vehicles aeris no tripulats. Quan vostè vulgui, professor.
Molt bé, moltes gràcies. Jo, si em deixen, diré que és per excusa del micro, però és per estar assegut com vostès i així estic més descansat. Bueno, a veure, jo, la Dolors em diuen que avui no hi és, que té aquest refredat que hem anat tenint tots, que a mi se'm notarà d'aquí una estona també i aquestes coses. Però em va liar, em va liar parlar dels drons. Clar, jo vaig haver de recordar que sóc enginyer aeronàutic, vaig fer enginyeria aeroespacial a Roma, després em vaig dedicar a la informàtica, però bueno, quan m'ho va dir vaig dir, bueno, això té prou interès, teòricament alguna cosa n'he de saber, encara recordo alguna cosa de quan em dedicava a l'aeronàutica i algunes d'aquestes coses parlarem. Llavors la idea és parlar d'això dels drons, que ara últimament n'hem sentit a parlar molt, perquè fa uns quants anys els americans van dir-ho, perquè ho fan des de fa molt temps, però van bombardejar Afganistan, van bombardejar Iran, hi ha fins i tot gent que fa recompte dels morts que es fan i aquestes coses. La idea que em deia la Dolors era si amb els drons es pot fer alguna cosa més, no? I tant que es pot fer alguna cosa més. No? Però jo el que volia fer d'entrada és una mica desmitificar-ho. Tenim drons des de l'any de la Picó i una mica més. O sigui, jo n'he trobat una referència que no me l'acabo de creure del tot, però ja en parlarem quan arribem. Però en posem alguna altra que així me l'acabo de creure perquè és clar i aquestes coses. Bueno, la idea és que intentarem parlar de què vol dir quan diem això de drons. Drones, que en diuen els d'això. És un... La paraula drones vol dir abejorro, un burinot, una cosa d'aquestes, no? Que fa soroll. I això està molt aplicat ara, perquè els d'ara fan aquest soroll de burinot, per entendre'ns. Però clar, això ve d'una vella tradició que és de fer coses que volin on no hi hagi un animal humà posat allà sobre. Llavors l'animal humà s'està a terra i ho controla d'alguna manera, a vegades no ho controla, ja en parlarem. Això se'n deia tota la vida aeromodelisme. Jo recordo, i ara els hi comentaré, que quan jo vaig arribar a l'escola d'aeronàutics, l'any 66, Déu meu, hi havia un club d'aeromodelisme i allò, tu preguntes i et diuen, home, val més que t'hi fiquis perquè hi ha algunes assignatures que et faran fer pràctiques amb avions d'aeromodelisme. Perquè clar, com pots aprendre a com vola un avió sense esclafar un avió de veritat? El que s'esclafen són avionets petitets de maqueta i aquestes coses. Llavors, els drons d'avui és una altra cosa, perquè a més no acostumen a utilitzar l'esquema típic dels vells avions, diguem, però ja ho veurem, s'assemblen més a un helicòpter, per entendre'ns. I, bueno, una miqueta allò que em deia la Dolors, a veure per què poden servir, doncs, escoltin, amb la societat que estem, serveixen per un ús militar, una utilització militar clara, i la que hem vist, i ara els hi explicaré, i els hi posaré dos o tres, escoltin, aquest Nadal han sigut el regal de moda als Estats Units. O sigui que això va d'això. O sigui, el sistema econòmic que tenim, doncs els militars inventen una cosa i llavors la primera utilització és per fer-la servir. Els explicaré com són, veurem què fan, veurem uns quants vídeos de com són aquestes coses. Anem a veure què són això dels drons, en general, tal com es diu. Bueno, bàsicament, un dron és el nom que li donem això, perquè és un burinot i perquè els d'avui fan un soroll de burinot, per entendre'ns. És un vehicle aeri no tripulat, es coneix amb la UAV, perquè és manned aerial vehicle, que vol dir vehicle aeri sense mans, sense humans, sense tripulació. No? Parlarem dels aeris, però també n'hi han, i els veurem en algun vídeo, els de terra, també n'hi han de terra. L'únic que canvia és l'A per una G, que vol dir ground, que van per terra. Els drons d'avui que parlem en general són vehicles, ja dic, aeris o no, diguem, els que són més espectaculars evidentment són els aeris, que són no tripulats i que en alguns casos poden ser autònoms, ja ho he posat entre parèntesi, però que normalment no són autònoms, sinó són semiautònoms o fins i tot controlat del tot per terra. O sigui, per algun humà que s'està a terra o amb un avionet del costat o com sigui. Els militars, una miqueta, com que el nom aquest dron s'ha fet molt popular a la premsa en els darrers anys i també ara s'està fent popular als anuncis publicitaris, en veurem algun, i que consti que no només passa als Estats Units, en veurem d'aquí. Pues prefereixen dir-li en manet en el vehicle i queden com a senyors, però bueno, la gent n'hi diem drons, no? El que deia abans, hi han també drons terrestres, o sigui, vehicles que es mouen per terra i que són semiautònoms en el sentit de que no necessiten tripulació i que va algú, diguem, que el controla a distància. Aquesta és la idea. Bueno, aquí ara, no sé què li passa ara. Aquest és un dels primers, aquest és de la Primera Guerra Mundial, però n'hi han de més vells. Jo he llegit una cosa que el 1849, amb un atac que van fer els austrohúngars a Venècia, van tirar globus que portaven bombes, i quan el globo feia figa de volar, queia i queia amb la bomba. Això està escrit en algun lloc, però no sembla massa clar. El que sí està prou documentat és un senyor que era britànic, que l'any 83 se li va ocórrer incorporar un anemòmetre. Un anemòmetre és un aparell per mesurar la velocitat del vent. Va agafar un estel, va enganxar-hi un anemòmetre, no sé si amb celo o amb el que fos, ja ens entenem, una cosa prou precària, i va fer volar l'estel. I estant l'estel a una determinada alçada, que ell sabia pel tros de cable, de fil amb què aguantava l'estel, sabia més o menys a l'alçada que podia estar, l'anemòmetre, diguem, li podia donar, quan el baixava, diguem, velocitat del vent que tenia aquell. I això és de 1883. I d'alguna manera ja és un vehicle aeri no tripulat i d'alguna manera controlat, en aquest cas, pel cordill amb què aguantava l'estel, no dona per més l'assumpte. El 87 se li va ocórrer posar una càmera i el va convertir funcionalment en el que són els drons d'avui, aquests que es venen a Amazon. Ara els hi parlaré. Si tenen 500, bueno, $500 o 593 euros, que aquest canvi que fa Amazon jo no l'he entès mai. $500 deuen ser 300 i pico euros. Però Amazon aquí et costa 593 euros i mig al comprar-te un dron guapo, guapo, ja el veurem, i en canvi als Estats Units te'n costa 500. Després, a la guerra de Cuba ja, aquella dels americans contra els espanyols a Cuba i aquestes coses, un senyor que era l'Abenedi, a base d'estels, el truco era l'estel, en aquell moment l'aeronàutica no és que fos una cosa massa, diguem, a l'abast de tothom, enganxant-hi una càmera amb el mateix sistema que havia fet l'Archibald, feia des de l'alçada, diguem, podia fotografiar tropes que venien, flotes de vaixells que estaven a tal lloc, etc, i servien de, com avui en diríem, un avió de reconeixement, o en el fons podríem dir quasi com un centre d'informació militar, on està l'enemic i per on te va parar i cap on es mou. Això, clar, des de terra és complicat de veure-ho, des de 500 o 1.000 metres d'alçada doncs es tenen altres perspectives i es pot tenir això. Trobar distàncies era un problema de triangulació, de trigonometria, etc., però es feia servir. Aquest de què es veuen aquí és una de les fotos que hi ha, és quasi un avió de tamany natural, per entendre'ns. Aquest és el Kettering Bug, que va fer un senyor que es diu Charles Kettering, i el nom legal era Kettering Aerial Torpedo, era un torpede, diguem, perquè aquest va costar 3 o 4 anys de fer-lo, i era capaç de moure's a uns 120 quilòmetres de distància, controlar evidentment per ràdio, amb 80 quilòmetres per hora de velocitat que podia assolir, i el carregaven, doncs els militars aquestes coses els agraven molt, els carregaven amb uns quants quilos d'explosius que te'n podia portar a 80. No està clar que deixés anar els explosius o deixés anar tot el catxarro, perquè un dels problemes d'aquesta història que jo vaig aprendre a l'escola d'aeronàutics és, després els imposaré unes quantes frases que he pescat d'un aeromodelista de Còrdoba, d'Argentina, però hi ha una que jo me'n recordo que ens la deien a l'escola: has de mirar que el número d'enlairaments sigui igual al número d'aterratges. Quan no ho són, és que algun aterratge ha sigut pataplaf, i ja no hi ha enlairament després. O sigui, has de refer i aquestes coses. Però això és el que es feia, i segurament, com molta tecnologia, tot això va sortir en un àmbit militar. Pensem que a la Primera Guerra Mundial ja hi havia avions tripulats, els del Baró Roig i totes aquelles... Era un sistema de guerra aèria diferent de la d'ara, una miqueta com cavallers medievals que lluitaven un a un. Diguem, ara és qüestió de passar l'avió per un cert lloc, deixant el petardo i bomba, diguem, passa el que passa. Bueno, aquest... Bé, a la Segona Guerra Mundial, per exemple, els americans feien servir una cosa que es deia TDU, ja n'hi deien assault drone, un dron, un burinot d'assalt, i en van arribar a fer-ne servir 140 unitats a la Guerra del Pacífic, bàsicament pel cantó, no pel cantó europeu, sinó pel cantó de la Guerra del Pacífic contra els japonesos. Cada un d'aquests anava dotat d'una petita càmera de televisió i anava guiat des d'un altre avió, si s'anava molt lluny, o des d'un lloc de terra, diguem, per ràdio, per controls de ràdio. Però aquest normalment, clar, el que feien, ells volien arribar on estaven els japonesos i per tant anaven amb un avió al costat. A vegades l'avió que va al costat porta enganxat el dron i en un moment determinat el llença i el deixa anar, o sigui... Però aquest no, aquest anava a un avió, en un moment determinat el deixava anar i des de l'avió es controlava fins on anava, i quan es veia que estava, perquè duia una càmera de televisió, i es veia sobre d'on estava, doncs s'apretava un botonet a l'aparell de ràdio, es donava l'ordre corresponent perquè deixés anar la petardada i ja estava. Els alemanys també ho van fer, les bombes volants, les del Wernher von Braun, que després quan va acabar la guerra va ser un dels científics que van passar als Estats Units i es va dedicar, diguem, a llançar tot el programa de coets nord-americà, on va sortir, diguem, la conquesta de l'espai. Eren drons llançats des d'avió, això és el que es feia, bàsicament per arribar més lluny, el control que puguis tenir des de ràdio amb les freqüències que es fan servir i aquestes coses, poden ser també aquestes freqüències interceptades, per tant intentava tenir un control més o menys a la vora. La bomba volant no és ben bé un dron, sinó que és un d'aquests autònoms. O sigui, el Junker o el Messerschmitt anaven amb el dron enganxat a sota i quan anaven més o menys un lloc el deixaven anar. Llavors això es movia quasi com un sistema d'un míssil. Jo recordo l'escola d'aeronàutics, ara hem hagut de recordar moltes coses, jo quasi ho tenia mig oblidat, que l'assignatura de míssils, per exemple, que teníem que fer i desenvolupar, eren sistemes de guiatge de míssil. El míssil, quan el deixes anar, segueix recte, o pots tenir sistemes de detecció de masses de metall i allò va seguint la massa de metall, o de sistemes electrònics. I per això una manera d'escapar-te dels míssils, que es veu en algunes pel·lícules, és quan l'avió gran que va ser atacat per un míssil deixa anar el que en diem brossa electrònica, que és peces de metall que descol·loquin el míssil, a veure si el míssil, en lloc de seguir anant contra el gran, es despista i va contra algun d'aquestes brossa electrònica que hem deixat anar. La bomba volant era bàsicament un míssil que es llançava des d'un avió. En aquest sentit, no seria ben bé un dron, no seria, és no tripulat, evidentment, és aeri, però en aquest cas, des del moment en què se'l deixava anar, era un dron, era quasi com un míssil, no pas com un aparell, diguem, controlat. Què més tenim? Bueno, els elements a tenir en compte d'un dron, diguem, el que més o menys el defineix, serien, evidentment, tots els sistemes de control. El que volem d'un dron, que volen els militars, són els que els han inventat, és controlar i on te va i què fa i en un moment determinat pues, obrir una comporta per deixar anar unes bombes. No? El sistema de comandament, és a dir, si no va cap allà a contestar, s'ha de poder rectificar el vol, a la dreta, a l'esquerra, pujar, baixar, tot aquest tipus d'operacions, cosa que a l'aeromodelisme ja es fa, i també el sistema de comunicacions, que ja dic avui dia són sistemes de ràdio. Ja els explicaré que amb aeromodelisme hem fet servir altres coses. Però bueno. Les aeronaus poden ser com el clàssic avió, el que s'acostuma a dir d'ala fixa, que es controlen amb el timó per anar cap a la dreta o cap a l'esquerra, i amb els alerons o els flaps de l'ala per pujar o per baixar. No dona pas massa més, diguem, no hi ha pas massa més història. També, diguem, amb un avió de veritat, per entendre'ns, tu pots regular la força del motor. Aquests no, aquests tu enxufes el motor i el motor ja prou feina té per funcionar. Diguem, el dia divertit és quan el motor se't para a mitja alçada i a l'aparell de maqueta d'aeromodelisme que t'has estat 3 setmanes fent-la, paf! I en un mil·lisegon deixes de tenir maqueta i has de tornar a començar. Però bueno. En canvi, els drons que es fan avui dia són més aviat d'enlairament vertical, funcionen més aviat amb un sistema de rotors com el de l'helicòpter. L'helicòpter és una màquina... Bueno, jo no he pujat mai amb un helicòpter, i sempre dic que és perquè sóc enginyer aeronàutic. O sigui, i és perquè, clar, amb un avió tu tens el motor que tira més o menys cap endavant, els alerons que poden tirar amunt i avall i el timó que pot tirar cap a la dreta o a l'esquerra, per reacció, si tires el timó a la dreta l'avió va cap a l'esquerra i coses d'aquest estil. L'helicòpter té un petit problema i és que tot està amb una única cosa que roda i amb aquella cosa segons com l'orientis vas cap endavant, segons com l'orientis o la facis anar puges més, baixes més i segons el que facis diguem d'inclinació de tot l'aparell vas cap a la dreta o cap a l'esquerra. O sigui que els pilots d'helicòpter val més que en sàpiguen. El petit rotor que hi ha a la cua és per allò que hem vist a les pel·lícules, que quan el bo li tira en l'helicòpter del dolent i li trenca el rotor, com que no hi ha compensació de la quantitat de moviment angular de girada, l'helicòpter comença a fer voltes entorn a ell mateix. El rotor de darrere només fa que estabilitzar-lo. Ara en veurem un, un d'aeromodelisme molt guapo que vaig trobar por ahí i que està molt bé. L'altre important d'un dron, no, d'un aparell d'aquests, és la càrrega útil. Què hi posem? Els militars tenen tendència a posar explosius. També hi posen càmeres per als avions de reconeixement, no tripulats. Els civils normalment hi posen càmeres. I ara en veuran algunes que les càmeres que porta el dron és millor que la que portem al mòbil o que la que hem comprat, a menys que siguem uns sonats de la fotografia i tinguem virgueries. O sigui que... L'altre, el sistema de com es llença, hi ha els de despegue horitzontal, el clàssic de l'avió, que ha de recórrer una pista i agafar una certa velocitat abans d'enlairar-se, i els que, com l'helicòpter o l'autogir del de la ferma, pugen en vertical, l'UVTOL, H vol dir horitzontal, B vol dir vertical, els de despegue vertical. Altres són aquests, com dèiem, diguem, que van enganxats amb un avió i un moment determinat l'avió els deixa anar o més que deixar-los anar, els catapulta, els dona una empenta cap endavant, s'encenen els motors d'aquell aparell, funciona com a míssil, funciona com a sigui i ja està. Llavors, l'altra cosa que és molt important i que a vegades ningú hi pensa és que els drons depenen d'un factor humà. Un dron és un aparell tripulat des de distància, per entendre'ns. O sigui, a l'aparell no hi va una tripulació humana, però en algun lloc hi ha un ser humà amb un aparell de ràdio controlant el vol. I aquest ser humà en sap més o en sap menys. Jo recordo la primera vegada que em va tocar fer volar un aparell d'aeromodelisme, els explicaré, amb cables, perquè el primer anàvem amb cables, que només pot ser vol circular, clar, tu tens 2 cables per controlar l'avió i aquests cables doncs, necessàriament s'enreden entre si mateixos i passa el que passa, que no és gens agradable. Però això és molt important, o sigui, un dron representa un element humà actuant aquell dron. En aquest sentit és la mateixa funció que faria un pilot amb un avió. L'únic que aquest pilot no està sobre l'avió, no està sobre el dron, sinó que està lluny, no? A vegades a terra, amb sistemes de comandament, amb gran potència d'emissió de ràdio, depèn de la distància que es vulgui arribar, o a vegades amb un avió que vola paral·lel o vola el més al prop que pot, sense posar-se en perill, si és una situació de guerra, per, diguem, estar a la vora i amb un aparell de ràdio de menys potència arribar en el dron per poder-lo controlar. Ben, aquests serien més o menys els 6 elements característics a tenir contra amb un dron d'aquests, no? No sé què... Bé, llavors, això és més o menys la idea general dels drons. Comencem amb la història inicial, i en veuran alguns. Diguem... L'aeromodelisme és bàsicament una afició que continua existint, és molt agraïda, diguem, està prou bé, té alguns desenganys terribles el dia que els aterratges són violents. Aquí aquest és aquest nano de corda i aquest és un model dels que ens feien volar al començament a l'escola aeronàutics. No tinc la foto d'aquella època, perquè en aquella època feien moltes menys fotos i molts menys vídeos dels que es fan ara, però n'he trobat algun d'igual. Si ho fixen, és una branilla de fusta, dos ales d'això, i això era qüestió de com sigui remolcar-lo perquè agafés prou velocitat, perquè agafés el vol, i llavors, segons com n'és el vent, el anaves a buscar a la Quinta Fava o et caia al costat. Com que era prou lleuger, normalment les caigudes, perquè eren caigudes segures, diguem, no es trencaven massa. Són maquetes, en el fons són maquetes d'avions que volen de tota forma i manera, perquè s'ha vist de tot. Els sistemes de control que hi ha és un sense control, com aquest que els acabo de dir. Tu l'arrenques, va, i bueno, un moment o altre baixarà. O sigui, i on baixarà no ho sents massa. A vegades el que es fa és que a l'hora de sortida, si és a forma d'avió, ja jugues amb el timó girat una mica, ja jugues amb l'aleró, diguem, tirat una mica, perquè allò vagi fent almenys voltes al voltant de més o menys on estàs tu. El motoret és un motor petitet de res, 5 centímetres cúbics, allò, de benzina o de querosè o d'alcohol, o sigui, hem fet servir de tot, o sigui... Es tracta de una cosa que hi hagi combustió i faci moure una hèlice, que és la que el propulsa cap endavant, i en el cas d'un avió, la propulsió cap endavant és la que dona, amb les ales i les ales de cua, dona el suport. Llavors, quan ja se'n sabia més, agafaves un catxarret, hi ha una maqueta més ben feta, que anava controlada per dos cables. Un cable controla el timó per girar-lo, i uns altres cables controlen, diguem, el gir, el pujar i el baixar, movent els alerons. I poca cosa més. Clar, en aquest cas, el primer cas és segur, la pinya és segura, ja dic, com que eren molt lleugers i allò, doncs aquesta pinya no costava passar massa cosa, quasi la mica de vent que ja aguantava. No? Amb els de cables, diguem, un mou el flap i alerons i l'altre mou el timó, normalment es movien els de davant i els de darrere no es movien els flaps i aquestes coses, aquests dos cables, clar, estaves obligat a fer un vol circular. I normalment el vol circular durava, ja us dic, fins que els dos cables s'entrelligaven entre ells o passava alguna cosa rara i llavors ja no controlaves i allò descontrolat, doncs un moment o altre anava al seu lloc natural, que és estimar-se la gravetat i trobar-se al terra al final. No? I llavors ja, quan ja en sabies, ja et deixaven els pocs aparells que teníem en radiocontrol, tot i que era l'escola d'aeronàutics, però diguem, i en radiocontrol ja és xupat, és com governar això, això és una joguina que ha existit molt de temps. No? Jo dic que a l'escola aeronàutica vaig arribar al 66, em vaig posar amb el club aquest d'aeromodelisme, perquè em dic que era d'això, i és veritat, per alguna assignatura aerodinàmica, no tan aerodinàmica com algunes de vols i aquestes coses, doncs, bueno, una de les coses que es feia com a pràctiques era volar això. Es feien tot tipus de pràctiques, o sigui, tot i que els avions tenien motors de turbina, diguem, ens feien fer, per exemple, una cosa que sempre he pensat que després no m'ha servit de res, tenia que haver servit. No? Ens donaven un motor, saben el Seat 1400, que a Itàlia era el Fiat 2100, et donaven aquell motor que... Diguem, tot a peces, cargol, rere cargol, tot. Llavors tu anaves al laboratori del taller i anaves muntant el d'això, no? I quan el tenies muntat, el feies, posaves benzina, el feies funcionar, brrr, li ensenyaves ràpid al mestre de taller, no fos que allò es parés, perquè es parava. Llavors el tio deia, ah, molt bé, ja has fet la primera part de la pràctica. Diu, què vols dir la primera? Diu, espera't, torna la setmana que ve. I la setmana que ve anaves allà, tenies el teu motor allà, diu, va, enxufa'l. Enxufava, i allò no anava. El mestre de llet havia fabricat una avaria. Llavors tenies que trobar l'avaria, reparar-la i tornar fent el motor. I així 7 setmanes més, 7 avaries. I ara quan se'm casca el cotxe d'anar al taller perquè ja no... però bueno, això és la vida, és així. Però bueno, aeronàutics, a més de fer motors i motors de combustió, el teoria del director de l'escola en aquella època era... Jo sempre m'ha fet vergonya, és que jo no puedo soportar... Només hi havia una escola i era a Madrid. Jo no puedo soportar que ustedes vayan por una carretera i hi ha una senyorita con su coche parado y no pueden arreglar el motor para que pueda seguir. I deia, pensava tu, jo era un... Pensava, quina tonteria, diu aquest home. Era una tonteria, sí. Bueno, aquí tenen alguns models d'aeromodelisme, aquests prou gran, aquests, bueno, doncs, nanos, però ja fan volta, aquest, diguem, això és un catxarro ja grandet, aquests és els típics maquetes que es feien de vols, diguem, a veure, primer es feia un avió, el balsa amb paper d'aquest d'estrassa quasi i amb això estaves ja tenies un orgasme quan allò et volava i no es trencava, no? Però després ja venien els bojos de la maqueta, això és un Messerschmitt, això és Spitfire, o sigui, feien coses sèries, o sigui, i alguns els feien de tamany gran com el catering bag aquest que hem dit, no? El xicot aquest, el Catril Cristòfoli, que és de Còrdoba, Argentina, li he pescat estant en castellà, però jo no sé si els hi farà gràcia, però jo que he viscut això, me n'he fet moltes. Quan estàs fent una maqueta, todo listo en cortado a la medida, queda corto. Diu, el modelo colisiona al aterrizar con la única piedra que hay en todo el campo. O sigui, normalment busques un lloc que sigui pla i allò quan es clava la castanya troba la pedra. Diu, aquesta és molt bona i totes les mares ho saben. La pintura del fuselaje se disuelve perfectamente con el metanol, pero es totalmente indeleble en el pantalón. O sigui, quan et fots la taca al pantaló ja no el treu ningú. Diguem, però bueno. Les maquetes es pintaven. La duració d'una maqueta és inversament proporcional al temps de su construcció. Això va a missa, els hi asseguro. Les ales són sempre ligeramente mayores que el lugar que se dispone en el baúl de l'auto. Sempre has fet un avió més gran del que et cap al cotxe. Això també és veritat. Toda pieza pequeña que cae al suelo en el campo de vuelo se vuelve invisible. Ja no... És una característica física que els físics encara no s'expliquen. Les hèlices i els dedos s'atraen, perquè aquests motorets van amb hèlices i tu quan vas a fer alguna cosa en aquell moment, clac, t'enganxen. Los despegues son opcionales. A vegades s'aixeca, a vegades no s'aixeca. Los aterrizajes son obligatorios. Sempre arriba aquell en a terra. La gravetat té un poder que no pot. Volar no es peligroso. Estrellarse es peligroso. I no sé què més he posat. Diu, aquesta que és la clàssica, aquesta la recordo. Que, diu, tratar de mantenir el número d'aterratges igual al d'enlairament. Bueno, anem a veure si ens posem a parlar de drons. Com vaig de... Ui. Aquest és aquell que no... Ara. Bueno, la cara fosca de l'aeromodelisme és que una cosa és els que fan... els que estudien aeronàutics o els que tenen el hobby, aquestes coses, i l'altre és el que fan les forces armades. Aquest d'aquí és el Tadiran Masdif de l'any 73 d'Israel. És un avió de reconeixement amb un format típic d'aeromodelisme i que serveix per això. O sigui, i està utilitzat per les forces armades d'Israel. L'altre és l'MP Reaper, que n'hi diuen Hunter Killer, killer, o sigui, caçador-matador, caçador-assassí, que és aquest d'aquí, i aquest el fa servir l'exèrcit dels Estats Units. O sigui, una cosa és el hobby i la diversió, l'altra és bueno, la diversió als militars, que és una altra. Els ensenyaré un parell de vols, no veurem tot, això dura 2 minuts i pico, tinc en algun lloc la llista que dura cada cosa, 2:10, però només en veurem un moment, si l'enganxe funciona. La primera vegada triga més i no es veu res. Doncs això fa una estona funcionava perfectament.
Veuen per què el borinot? Això és un motor d'aquests de, del Qualder. Ara s'enlaira perquè tot l'altre són preparatius. No?
Fixi't-se.
Tan contents. I això està guiat amb la llocutora.
Ah, ja l'havíem volat. Sí.
Estan en un camp de futbol i aquest és el que fa la feina. Diguem, això és així, no? Aquest es podia fer fa 40 anys i una cosa així i més, diguem, els aparells de radiocontrol existeixen, llavors eren molt cars, avui dia fins i tot poden ser joguines per nens. Aquest que veurem ara és bastant més complicat. Tinc els 3, el 415 i el 550. Aquest és un helicòpter. També fa soroll de borinot. Això és una maqueta d'un helicòpter. Aquest ho han posat en una carretera. El comentarista despegando como si fuese real y perfecto estava contentíssim. Sembla aquí té un amago d'aterratge. Sembla que va massa de pressa i l'atura, el tira amunt. Algú no li va. Que xarruguet pes uns 23 quilos. Comando Tierra, aquest és el que controla l'assumpto. El comentarista diu que això de posar-se primer de morro i després baixar és perquè fa un saludo. No, és perquè és la manera de baixar. Val? Això és el típic de l'aeromodelisme, no? Diguem, per entendre'ns. Bueno, les regles bàsiques aquestes, això ha anat cap enrere, anem cap endavant. Bueno, llavors anem a veure els drons d'avui, que són un pèl diferents perquè són més aviat com aquest helicòpter. Anem a veure que no me n'hagin anat massa. Per exemple, aquest és el típic, un dels que més estan venent, que és el Bebop Drone. És aquest que dic que són $500 als Estats Units, a Amazon Espanya 593,50 euros. No? I te l'envien a casa, ara veurem com te l'envien. Normalment van amb rotors, diguem, són, això permet l'aixecament vertical i fa més fàcil l'aterratge. L'aterratge, diguem, quan vens de lluny, té les seves coses si el terra no és ben pla i normalment l'aeromodelisme no se'n van a buscar una carretera pel perill que té, sinó a buscar camps de futbol o extensions, diguem, lliures. No? Normalment això als rotors els hi permet fer enlairament vertical, n'hi ha de 4 o de 6 rotors, són els més habituals. Bàsicament es fan servir fins i tot també els militars per reconeixement, per fer fotos, per fer vídeos, i en el lleure també es fa servir molt per això. Ús militar, evidentment, però també civil. Per exemple, aquest seria un de 4 rotors. Aquest és el dron aquest Bebop, que això funciona bàsicament així. Si això està volant i algú des de terra, fins i tot amb un telèfon mòbil, amb una tableta, amb un iPad, qualsevol tablet, pot controlar això per ràdio, enquivit amb un aparell que és el d'aquí. Per exemple, veiem-ne un tros, aquests són un parell de minuts. Perquè es vegi el que es pot fer. Fins ara estem veient des de fora, com hem vist els avions d'aeromodelisme. Ara ja veiem la càmera. Això és el que fa el dron. Porta una càmera molt bona. Que està operant veu exactament el mateix que veu el dron. A veure, ens es poden posar, no mirar-ho a la pantalla, sinó posar-te unes ulleres especials, aquestes de realitat virtual, i estar allà dins. Va, això permet fer fotos i fer vídeos guapos, guapos, si realment en sap. Això és el que és aquest catxarro, 14 megapíxels, 180 graus de visió, 3 eixos per estabilitzar-lo, amb wifi, és antivibrador, té 8 gigas de memòria, etc. Aquest és aquest aparell. I aquest és l'aparell de control. Tu l'agafes d'aquí i pots veure-ho amb les ulleres o pots veure-ho amb una taula. I aquest és el catxarro que tenen. El pots veure amb les ulleres aquestes que tenen al fons. La publicitat la saltem. Aquest és l'oficial. Per exemple, l'unboxing. Com ve això? Perquè vegin que això... A veure, a part del que facin els militars, que és una cosa diferent i que els militars fan el que han fet tota la seva vida, aquest seria, per exemple... Pues... Això és l'unboxing, que és com t'arriba, no? Aquest mateix, després en veurem algun altre. T'arriba una caixa així, amb un manual d'instruccions, prou esquifit, endolls i coses, i aquest és el catxarro. bàsicament, diguem, la utilitat que venen és aquesta de quasi de fer imatges i aquestes coses, no? Bueno, aquí hi ha més exemples, quasi no sé si posar-los com anem, en veurem algun altre. Per exemple, perquè es vegi que no només hi ha aquest és americà, aquest no m'he parat a mirar el preu, això està aprovat a Hamburg, o no sé quina ciutat, Frankfurt, està aprovat a Frankfurt, també té quatre rotors, li penja més la barqueta on porta la càmera de fotos, és el que bàsicament defineix aquests aparells. Són vistes de dron, clar. Això no. Seguint el cotxe. El cotxe aquell anava a poc, els barcos corren menys, però tant el pot seguir. No és que vagin a gran velocitat. Bueno, van a velocitat. El seu perill, si els ocells s'hi poden enganxats a les aspes dels ventiladors aquests, dels generadors de vent, també... Bé, aquesta ja és publicitat, ja està fora. No? Per exemple, fins i tot els abans, els francesos, tenen un vídeo de promoció dient el que portaran al futur i quasi munten una història i veuran que hi ha una nina enganxada, lligada amb un pal, i hi ha un gat dolent amb un parxe a l'ull, que sembla que és el pirata que la té agafada, i com els drons la salven. Això ja és el colmo. Però aquí es veuen uns quants drons d'aquests... El futur del Parrot Minidrons. N'hi ha d'aquests de terra, també. Són com dues rodes grans amb un eix, com aquest. Aquest és un model que sembla que encara no existeix, que porta una cua, i això li fa saber pujar escales. Aquest és el que vola. Aquest és el gat pirata, que té la nina enganxada allà, i aquests són els drons de terra, capaços de fer llum i de trobar camins. Fixi com aquest puja escales. Això sembla més per joguina de hobbies que altra cosa. Es defensa, la cua fa una escabetxina de dolents. Però clar que aquest és un guardià dolent, però no hi té res a pelar. Els han pescat. Algú movia els drons. Etcètera, no? Però si s'hi fixen per la publicitat que fan, poden saltar fora de rodes, poden sortir allò, poden moure's amb xis, poden portar llums, poden explorar la foscor un túnel, etc. No? Això és la, la idea. Ah, llavors, quan estan, diguem, publicitant això, d'alguna manera estan publicitant una espècie de, jo diria com una joguina o com un hobby, diguem, modern i de luxe. Avui dia una cosa és l'aeromodelisme com es feia fa 40 o 50 anys i l'altra és això amb el que hi ha de radiocontrol, el que hi ha d'informàtica, el que hi ha d'un grapat de coses que permeten fer moltes més històries. No? Llavors la gran pregunta és per què pot servir tot això? Vull dir, què en fem d'això? Bueno, malauradament l'ús militar té pinta de ser del tot inevitable. No és l'únic. Molta tecnologia moderna de la que avui dia fem servir ha nascut com a fruit d'interessos militars. Per exemple, els ordinadors. L'ENIAC als Estats Units, l'ENIAC es considera el primer ordinador electrònic, és de l'any, va començar a funcionar l'any 45, va estar en funcionament fins al 53, i es va fer perquè el Laboratori de Recerca Balística dels Estats Units necessitava calcular taules de tir dels canons que tiraven obusos en funció de l'obús, del canó, de la inclinació de l'angle de tir, arribaven més lluny, més a la vora, etc. I les taules d'això, tenint en compte la força del vent, el tipus de canó, el pes de l'obús, l'angle d'inclinació, tot aquest tipus de coses, necessitava una capacitat de càlcul que, bueno, em sembla que necessitaven 40 taules a la setmana i amb la gent que tenien al departament en feien 2 o 3 a la setmana. I amb l'ordinador, com que el càlcul es fa molt més ràpid, ho van fer així. Ara s'ha estrenat fa una setmana la pel·lícula d'Imitation Game, que és la pel·lícula de la història, una de les feines que va fer l'Alan Turing. La informàtica considerem que tenim dos pares, un, el John von Neumann, un centre europeu charmant, encantador, que se'n va anar als Estats Units i va ser assessor militar dels Estats Units, i l'altre, l'Alan Turing, que possiblement és el que va concebre les idees més avançades. La intel·ligència artificial a l'any 1950 és el que va desxifrar el codi Enigma, amb el que els alemanys, diguem, donaven ordres en els submarins per torpedinar els convois que passaven per l'Atlàntic, etc. No? I la pel·li està prou ben feta. L'únic problema és que la història de la informàtica coneixem molt l'ENIAC perquè els americans treuen el secret militar als 25 anys. I per tant, doncs a partir de l'any 70 hi ha informació de l'ENIAC. En canvi, els britànics van fer dues coses. A la pel·lícula d'Imitation Game es veu. Quan van acabar, van destruir tot, perquè no volien que se sapigués i ni que es tingués. I a més, el seu secret militar no es desvela fins al cap de 50 anys. Per tant, això que va passar el 44-45 no ho vam conèixer fins al 94-95, quan ja portàvem 24-25 anys d'història de la informàtica, tots omplint-nos la boca amb l'ENIAC, l'americà, els americans ja els agrada, quan el primer ordinador de veritat es va fer a Europa. I el va fer aquest senyor, l'Alan Turing. La pel·lícula està molt bé. El radar és una idea de ciència-ficció, hi ha un senyor que es diu George Smith, vaja nom, que va escriure una història que es diu Venus equilateral i descriu una civilització a Venus on han posat un satèl·lit a 120 graus i amb 3 satèl·lits controlen, diguem, tota la superfície del planeta. I l'eina que fan servir és semblant a lo del radar, això ho escriu a l'Arthur C. Clarke, que segurament ha llegit aquesta història, i arrel d'això es desenvolupa el radar. L'Arthur C. Clarke és el primer que ho va escriure, perquè l'altre ho va escriure en un cot de ciència-ficció i això no és seriós. L'Arthur C. Clarke sempre diu que si ho hagués patentat la idea seria molt més milionari del que va ser quan es va morir. Moltes tècniques d'aviació es van polir, diguem, per raons de guerra, entre elles els drons i tots aquests aparells. Noves tècniques mèdiques, diguem, això que es fa ara quan hi ha un problema molt greu de terratrèmol, aquestes coses, a la guerra, per exemple, a part de tècniques especials de cirurgia ràpida i aquestes coses, es desenvolupa una tècnica ferotge. Hi ha un llibre que es va traduir al castellà, es diu Triage, i es va traduir al castellà dient l'opción, en què, clar, imaginin, quan un metge té 50 malalts que estan a punt de morir i sap que no té temps de salvar-los a tots, ha de triar quin salva. I durant la guerra es van posar, diguem, normes i regles i maneres de fer-ho per treure del metge la capacitat de salvar més gent.
No pots salvar els 50, però millor que en salvis 15 que no pas que en salvis 10. És bestial, eh? És bestial. Com, per exemple, a la pel·lícula aquesta, Imitation Game, es demostra clarament, això és una cosa que se sabia, la pel·lícula li posen en l'Alan Turing, però és una decisió, crec, del Churchill, que tot i que havien desxifrat l'enigma, deixen que s'enfonsin dos o tres convois aliats a l'Atlàntic perquè els alemanys no s'enterin de que han desxifrat el codi de l'enigma. Això és una decisió política ferotge, perquè saps que deixaràs matar 100 o 200 persones per salvar-ne d'altres després. O sigui, qual és... bueno, aquestes són les coses aquestes que durant la guerra passa. Durant la guerra també es van fer noves tècniques mèdiques i també es van avançar molt amb aquest, diguem, avions no tripulats. Diguem. I també una altra cosa que es pot fer és el control de càmeres de vigilància. Hi ha un autor de ciència-ficció, el Joe Haldeman, que va començar als anys 70 amb una pel·lícula, amb una novel·la que diu La guerra interminable, una de les millors de la història de la ciència-ficció, i el 98 va continuar aquesta espècie d'idea dient no la guerra interminable, sinó la guerra interminable, Forever Peace, és de l'any 98. I amb aquesta parla d'uns soldats que en el fons són com robots, com exoesquelets, on no hi ha cap humà allà dintre, i estan, parla d'una guerra, per exemple, quan es va fer el 98 hi havia tot el marge del Salvador i aquestes coses, de Sant Salvador, parla d'una guerra de Sant Salvador on hi està un tio des de Los Angeles repapat amb un silló i fent anar aquella màquina de mort que és el robot que fa els mateixos moviments que fa el tio que des de Los Angeles l'està controlant. Això no seria més que una mena de dron de terra en forma humana, diguem, per... I bueno, l'home l'any 98 analitzava això, eh? O sigui que està clar que està. L'altre és el famós tema de càmeres de vigilància. Una de les coses que els és més fàcil amb la tecnologia de càmeres i de vídeos que tenim ara és, clar, ara a molts llocs del carrer hi ha càmeres, eh? El tio aquest del codi que l'extica, el va robar d'allò, ara l'advocadessa ha decidit que, clar, allò no s'havia dit i per tant ell no sabia que gravaven, aquelles imatges no valen, no? Però és que ara aquelles imatges són de càmeres fixes. Imagina que la càmera pot anar-te seguint. Els tios aquells que van arribar a Tordera ahir o abans d'ahir, els traficants aquests francesos segurament no haguessin arribat. Jo no m'imagino que hi fot un cotxe de la gendarmeria a Tordera, però bueno, però bueno, la idea que ara són càmeres de vigilància no fixes on s'han posat, que d'alguna manera és allò que tots els conductors saben, que el GPS et diu d'aquí tants metres hi ha un radar, perquè els radars són fixes, excepte aquells que porten en el cotxe. Imaginin que el radar per pescar la velocitat dels cotxes anés amb drons d'aquests. Hem pringat tots. No? O sigui, està clar, eh? O sigui, clar, això és tot un tipus d'utilització, bueno, la que pugui ser, no? Aquesta és la idea. Altres ocupacions civils, bàsicament el lleure, i això que acabem de veure, fins i tot la manera de presentar-ho, diguem, és una cosa per divertir-te, allò com el tren elèctric, com l'esca elèctric, diguem, un hobby car que teòricament es diu que és pels nens, però és perquè els papes s'ho passin bé. Diguem, per exemple, un anunci de regals de Nadal, que vaig pescar, d'aquest Nadal, el del 2014, a veure si això ve o no ve, sí, aquest el tinc aquí, està en anglès, però bueno, diu, Santa, Santa Claus, lliure drons per Nadal enmig de tot un clima d'inseguretat, incertesa, Afganistan, Iran, els jihadistes, totes aquestes històries. No? I bueno, hi ha Amazon, el pots comprar, aquí et diu, veu, el Bebop aquest que hem parlat, l'Iris, l'Inspire-U, que és aquest altre que hem vist que provaven a Frankfurt, etc. I això va ser el holiday boom, això va ser el gran regal de Nadal d'aquest Nadal passat als Estats Units. O sigui, el qual és prou curiós, però diu per on van les coses. No? Es considera que cap a l'any 2020 hi ha algun estudi, no és massa saberut, diem, però ve d'algun lloc, per exemple, és aquest, també està en americà, diem, però bueno, diem,
Això és drones in the United States, un estudi que han fet un grup d'estudiants. Bueno, aquí hi ha coses de drons, hi ha models de drons, i diguem, més o menys es considera que el número de drons a Estats Units arribarà als 30.000 cap a l'any 2020. Els drons, clar, una cosa és que el facis volar i que el controlis, i l'altra és que el dron porti un ordinador i que aquest ordinador porti un programa que pugui prendre decisions en funció del que veu o del que tu veus o de l'ordre que tu li dones, etc. Bueno, aquí hi ha més coses, però no. O sigui que no és... Llavors, el problema quin és? El problema segurament, a part de l'ús militar, i aquest ho sento, jo temo que no es pot evitar pels militars, doncs, home, no arrisquen... No, a veure, soldats els arriscarien fàcilment, però clar, un senyor que condueixi un avió d'aquests últim model i tal no és un qualsevol, és una persona que ha costat anys de formar. O sigui, aquest corre el perill de que li clavin un míssil o que el tirin a terra o que es clavi la castanya i es perdi l'avió, que val molts milions, però es perden... L'avió val molts milions, val, d'acord, però és que el pilot en val més, perquè aquests milions no es refan fins al cap de 12 anys més que n'has format un altre. Llavors, amb ells ja els hi va bé, diguem, tenir aparells no tribunals que no posen en perill sers humans, i aquests sers humans els tens repapats a casa amb un quasi com un mig sofà, amb uns comandaments, perquè jo els he ensenyat aquests de mà, però hi ha llocs on hi ha cabines senceres amb tots els controls d'un avió a disposició del que està controlant el dron militar. O sigui, aquest no crec que el puguem estalviar mai, al cap, però, a veure, deixi'm anar enrere, perquè cal una regulació legal. Fixi's, per exemple, això és de fa 6 dies, a La Vanguardia, almenys la que distribueixen a Sant Cugat. Jo no sé si ara ens arriba a Sant Cugat, on teniu un especial de Maresme i aquestes coses. Però això, els Estats Units autoritzen que la CNN faci servir drons, perquè el problema és regular-ho. Quan hi hagi 30.000 drons circulant pels Estats Units, hi haurà pinyes. El tràfic aeri no és broma, perquè els avions volin, no poden volar per on te volen. Si aquest vol aquesta alçada, aquest per Déu que voli aquesta altra, i que no tenen uns marges petits per moure's amb alçada, perquè com facin això, faran això. I avions que topin a l'aire no se'n veuen, barcos que topin al mar sí, però avions que topin a l'aire no, els avions topen quan baixen més de pressa del compte. Però diguem, això estan ja autoritzant a que, de cara a informació, de cara a tenir vistes, etc. Però no només cal als Estats Units. Per exemple, els càmeres i possibilitats de tenir imatge, hi ha sistemes de vigilància, per exemple, turisme i informació. Hem parlat d'això de la CNN. No l'he aconseguit trobar perquè és de fa 12 o 13 dies i no l'he trobat, però l'Ajuntament de Barcelona, també el Viure de La Vanguardia, comentava que l'Ajuntament de Barcelona vol fer servir drons per passar per 9 barris. S'han donat compte, també, s'ha de ser una mica curt de gambals per donar-se compte que 9 barris té poc atractiu turístic, no sé com dir-ho, però bueno, la vida és com és, no? I llavors han decidit compensar això amb drons que passegin per 9 barris, que agafin imatges, etc., i que les facin conèixer 9 barris perquè la gent vulgui anar a 9 barris. Bueno, vale, d'acord. Sempre hi ha en un ajuntament algú que pensa aquest tipus de coses, i bueno, què hi farem, no? Però no cal anar-se'n als Estats Units amb la CNN, diguem, l'Ajuntament de Barcelona ho està pensant, perquè de veritat, aquests, per un particular, $500 o €600, que no és el mateix, $500 són més aviat €400, però aquesta és una de les coses que ens passa, diguem, pot ser més o menys, va, per un ajuntament €600 no és res, i això poden fer-ho, i qui diu això poden fer això, i diu, bueno, la teoria deia que era per millorar el turisme, donar a conèixer 9 barris, de rebot també serveix per vigilar 9 barris, no li diguem a ningú, perquè el tria s'enfadaria, però bueno. Els problemes importants són sempre aquest, el de la privacitat. Sí, clar, se'n recorden quan Google Maps va començar a fer fotos de carrers i els va posar per ahí, i llavors va haver-hi gent que va rondinar perquè va dir, m'acaben de pescar al carrer quan anava a veure la fulana i resulta que la meva dona se n'ha enterat, me caixis la marcelada, i la meva privacitat on és? No haguessis anat amb la fulana, això és una altra història. Però entenen la idea, no? Diem, clar, això és bastant pitjor que Google Maps. Google Maps va agafar una foto d'un dia,
Això pot agafar tot el que vulgui durant tots els dies que vulgui. Perquè això, aquest, el Bebop Drone aquest té una autonomia de 2 quilòmetres. Se'n pot anar 2 quilòmetres i l'aparell de ràdio que tens encara el controles. Si vols controlar-lo més lluny, l'únic que necessites és un aparell de ràdio més potent. No hi ha cap més problema. El problema és que els aparells... I que la freqüència que faci servir no la toqui ningú més. Una altra de les dites de l'aeromodelisme que es diu és... les coses habituals és trobar-te amb que l'altre aeromodelista utilitza la mateixa freqüència de ràdio que tu. Cosa que ha passat, O sigui... No sé si recorden aquests primers telèfons sense fils que hi havia. El meu veí i jo ens en vam comprar un al mateix lloc, ens el van portar, i vam, al cap d'un mes vam descobrir que, depèn de quin cantó de la casa estàvem, trucàvem amb el meu número, amb el meu telèfon o trucàvem amb el seu. Perquè clar, l'aparell anava suelto, anava per radiofreqüència i teníem dos posats la mateixa radiofreqüència. Clar, perquè la vigilància o l'extensió sigui més llarga és qüestió de la potència de l'emissor de ràdio. Potser els ajuntaments es poden permetre menys potència i posar repetidors, diguem els hobistes, no, lògicament. No? I aquest és més o menys el que a mi em semblava que es podia comentar d'això, no sé si és exactament això, però que quedi clar que podia el dron, a part de ser la manera que tenen els militars de fer servir vehicles aèris no tripulats, controlats per ràdio a distància, per les feines típiques de militars, o sigui, tirar bombetes, fer mal... fer reconeixement, que avui és molt important, però això del reconeixement, ja dic, no és nou. La guerra de Cuba ja es va fer, i fa 115 anys. O sigui, és tenir una manera de veure on està l'enemic amb les tropes. I aquest... Clar, normalment ho pots fer-ho amb un avió que es mogui, però aquest avió, si va tripulat, té un perill. Si tu envies un d'aquests no tripulats, doncs l'humà no té cap perill i et pot fer el mateix efecte. Sempre i quan tinguis o algú al costat que faci que la ràdio del controlador arribi bé al dron, o que tinguis una potència de ràdio molt forta, llavors ho pots fer-ho a molta distància. Això és el que són els drons. El més clar és l'aeromodelisme d'abans. Ara, diguem, l'aeromodelisme ha estat un hobby durant molt de temps i continua sent-ho. Els que fan volar avions que fan un metro d'això i un metro i pico d'envergadura... aquests drons no els hi fan gens de gràcia. Ells el que volen és fer volar un avió amb el timó, els alerons, els flaps, el control, etc. Si tenen a més control de la potència del motor. El problema és que aquests motorets, segons el que fas, s'apaguen. I clar, quan s'apaga el motor d'un parell d'aeromodelisme a dalt, el que ve darrere ho sap tothom, perquè no el tornes a arrencar quan està a dalt. O sigui, paf, aquestes coses. Però bueno, aviat els drons d'avui, que són més aviat fets amb rotors, i que estan orientats clarament a un hobby. O sigui, jo esperava que això dels drons seria, diguem, el regal de Nadal, potser ho serà aquí l'any que ve, diguem, però està venint per aquí. La càmera, 14 megapíxels, són uns quants megapíxels. Donen imatges molt bones. L'únic que necessita el dron és tenir un sistema d'estabilització, que el tenen, un sistema de control prou bo. Alguns són capaços de, enmig de la càmera, va fent vídeo i poden guardar imatges. Això ja depèn també de si el fas només anar amb els aparells que et dona el dron o incorpores un ordinador petit, és un dir, petit de tamany, com pot ser un telèfon mòbil, un smartphone, un telèfon intel·ligent, o pot ser una tablet. I llavors, clar, tot el que et doni la tablet de control, tens tu de control. Perquè a l'aparell et dona l'emissió de ràdio i ja està. Doncs aquest és més o menys la idea dels drons. L'ús militar jo em temo que no el podrem evitar. De l'ús civil s'estan buscant coses. Bàsicament s'estan buscant per turisme, s'estan buscant per seguiment, s'estan buscant per vigilància. No sembla massa clar, diguem, però ho podria ser, allò d'utilitzar un dron per portar un paquet d'un lloc a l'altre. Els camions aquests de repartiment, doncs, bueno, home, si el paquet no fa 200 quilos, però diguem, si és un pes suportable, segurament hi ha coses, diguem, avui dia que bueno, encara hi ha gent que compra llibres i que compra vídeos i aquestes coses, altres se'ls baixen d'internet i aquestes coses, no? Però podria servir, per exemple, per fer petit transport, diguem, I això són aplicacions que estan al caure i dependran de que la gent s'ho imagini. Però que avui dia la imatge que es té del dron, els militars intenten tapar-ho, bàsicament perquè hi ha estudis fets de que els drons que han fet servir a Afganistan, a Iran i a aquests llocs han matat gent i han matat civils, lògicament. Això també ho fa el Netanyahu, eh? O sigui, els demàs fan un atemptat i el Netanyahu mata 2.000 persones, entre elles 500 nens petits, eh? I continua sent un cap d'estat respectable, dius, vale. Pues bueno, es veu que els americans han fet això, alguna premsa americana s'ha queixat, i ara els militars, almenys als Estats Units, estan intentant amagar el cap sota l'ala, i la imatge de drons s'està associant cada vegada més a aquest regal, diguem, per hobby, per fer fotos, per fer... Bueno, hi ha molts vídeos que es poden trobar a internet, bàsicament els de publicitat de les marques, diguem, amb coses prou espectaculars de veure de com, diguem, un dron arriba amb una paret, el tio se'n dona compte i el fa aixecar, i no es clava la castanya contra la paret d'una muntanya, per exemple, no? Perquè, clar, el que està operant pot veure exactament el que està veient el dron, i al mateix temps, clar, si té una tablet allà al costat, el pot estar gravant, i té aquell vídeo, com aquests que hem vist, eh? O sigui, aquesta és més o menys la idea. Jo més o menys fins aquí és on m'atreveixo a arribar una miqueta per dir, els drons els hem conegut últimament amb aquest nom com a eines militars, que si més no estalvien vides humanes d'un cantó, el propietari del dron, en poden massacrar d'altres, de l'altre cantó, els no propietaris del dron, però que bàsicament la nostra societat ho està convertint en una espècie de tren elèctric, escalèctric, aquest tipus de joguines sofisticades que els papes comprem pels nens, però amb l'esperança que el nen no se'n doni compte i ens deixi jugar a nosaltres. Aquesta és la idea.
Bona tarda. Una petita dissertació. Ara, sobretot, són joguines perquè els nens no sé què, aquí, no creu que podria ser dos paràmetres completament diferents. Un fum per no pensar que el que és militar està adelantat un 100% més del que estan venent pels nens, pels papàs i per X. Això una. Segona, aquesta falta de privacitat que ja tenim, perquè ja la tenim, encara serà més perquè el meu veí, si li dono la gana, em pot vigilar. Eh? I això per mi és molt més greu, o un nen que digui ara vaig a vigilar X. Sense, això per mi es tindria que regular molt, i al tanto, portat per grans i petits, i els que són per joguines que només tinguin una capacitat de...
Sí, això és complicat perquè els seres humans són molt complicats. Eh? A veure, primer, jo estic bastant convençut que els militars estan intentant amagar-se i deixar que altres coses funcionin. Però, a veure, el sistema econòmic en què vivim viu de dues grans coses. Les grans inversions públiques que va inventar el Keynes l'any 29, i una d'aquestes és la militar, punto. O sigui... I l'altre, que quan hi ha hagut problemes amb el sistema aquest del Keynes, ara tenim el que en podríem dir un capitalisme de consum, on tot es basa en la policia i que la gent consumeixi. Què estem dient ara que hi ha una crisi econòmica? Per Déu que la gent torni a consumir, perquè els motors que aixequem l'economia som els consumidors. Ara ja no pots comprar-te una cosa i tenir-la 20 anys, encara que et funcioni, te l'has de canviar. No? Llavors, el fet de que una cosa com els drons arribi al consum no és res estrany. La nostra societat tendeix a construir en consum qualsevol cosa i aquests drons seran bons durant 4 o 5 anys fins que surtin models millors que ens fagin tirar el dron que hem comprat pel d'allò per una altra cosa. O sigui, que jo penso que els militars estan intentant amagar-se. Els militars intenten no utilitzar la paraula dron i continuen dient unmanned aerial vehicle, diguem vehicle aeri no tripulat, com que sembli una cosa més tècnica. Però sí, és cert, eh? Però les dues coses són importants a la nostra economia. Sé que podrien haver-hi altres economies, però el planeta avui dia està regulat per una i punto, no n'hi ha més. Eh?
El tema de la privacitat és molt fumut. Jo recordo que als anys 70 i 80, per exemple, els de la Facultat d'Informàtica vam encetar una campanya que no era nostra, que la vam copiar d'alguns americans i aquestes coses. Per exemple, deien bases de dades, bancs de dades no, perquè tenen tota la informació teva i poden saber el que vols. Hi havia fins i tot una revista americana, progre, diguem, es deia Computer People, que a Estats Units, a finals dels 70, deia que la gent no fes servir targetes de crèdit. Perquè quan tu fas servir una targeta de crèdit, deixes una petjada de tot el que estàs fent i gastant, i se sap què gastes, i se sap què t'interessa. I per tant, a partir d'allò et poden enviar publicitat. Jo, per exemple, quan compro Amazon, que compro Amazon, cada vegada que em connecto a Amazon em diuen Miquel, tenim això per tu, i me cachis la marcelada. El que m'ofereixen són coses que totes les voldria, perquè tenen programes molt bons d'afinar aquest tipus de coses. Llavors, el problema de la privacitat és que això s'ha anat perdent. Amb això de les xarxes socials, el jovent ha après a regalar la seva intimitat, sense saber què estan fent, segurament, perquè per això són jovents i per això són adolescents. No? Jo recordo, ara deu fer 6 o 7 anys, no?, com un dinar que estava com a vicerrector de la Politècnica amb una sèrie d'informàtics i tal, caps d'empreses d'informàtiques grans i aquestes coses, i el que tenia al costat em diu, era el setembre, diu, estic desesperat, diu, totes les fotos i els vídeos que hem fet aquest estiu ja estan a internet. Dic, i què fas, que estàs boig? Dic, no, és el meu fill de 14 anys els que els ha penjat. Per tant, clar, si el jovent creix amb aquesta idea, el concepte de privacitat el tenim alguns vells, però els joves no el tenen. Després passa el que passa. I el problema que això és bastant seriós. Jo, i a més és bastant seriós, anem a una societat vigilada, lo de les càmeres. Jo recordo que hi ha un autor de ciència-ficció que és astrofísic, que és el David Brin, ens coneixem i som amics, un dia que el vaig portar aquí vam estar discutint, vam inventar les ulleres de Google fent broma, no la vam fer servir res mai més, però dèiem, és que clar, a vegades vas pel carrer, trobes un tio que no coneixes, t'agradaria saber quin és, i el David em diu, home, potser si tinguéssim unes ulleres que portessin una base de dades d'imatges i poguéssim activar-les i ens digués aquest es diu Joan Garcia i ja l'has conegut a tal puesto i l'últim dia el vas veure va ser tal, i llavors ens vas, hola Joan, què tal, com estàs, mira que fa 6 mesos quedes com Déu, o sigui una cosa impressionant, no? Bueno, doncs vale, aquest tio té un llibre que es diu La societat transparent, ara els hi parlaré de dos llibres. Aquest, jo només el conec en anglès, no està traduït. Aquest comença parlant d'una ciutat que està plena de càmeres. Era quan es començava a parlar de posar càmeres de seguretat als carrers i aquestes coses que et donen seguretat i et trenquen privacitat. No? I ell deia, clar, copiant la imatge aquella del Dickens de La història de dues ciutats, deia, imagina't que totes les ciutats estan amb càmeres així, i hi ha dues maneres de fer això. En una ciutat, els únics que veuen el que surt a la càmera és la policia, els jutges, els cossos autoritzats. I en l'altra ho veu tota la població. A quina ciutat voldries viure? I estira un llibre de 200 pàgines intentant argumentar, perquè la decisió és molt difícil. Però els veïns són com són, però els cossos de policia també són com són. Diguem, i tots pel·lis de polis corruptes les hem vistes, no? Jo és un dels primers que conec sobre aquest tema. Diguem, primer, acceptant que hi haurà càmeres, hi són. Llavors, com es controlen aquestes càmeres? I aquest és bastant difícil. Ara fa poc ha sortit un llibre que a mi no m'ha acabat d'agradar massa, però es diu El Círculo, del Dave Eggert, que és un americà, en què parla d'una gran empresa com es diu El Círculo, que seria, per entendre'ns, com Google o Facebook, una empresa superguapa, on la gent que està allà té tot tipus d'avantatges, etc. I que mica en mica, diguem, clar, aquests defensen una xarxa social, que tothom es publiqui la xarxa. I llavors, fins i tot hi ha un moment a la novel·la que es fa un debat molt interessant entre el capitoste de Círculo i la noia protagonista, a veure, si tu no tens res que amagar, quin problema seria que tot el que tu fessis ho veiés la gent? Perquè hi ha una sèrie de polítics que, portats per la publicitat d'això, es fan transparents, i quan tenen una reunió de política, una reunió amb militars, no sé si, i amb tot allò s'està retransmetent al públic. Clar, si anem per aquest camí, jo aquest món començo a no entendre'l, perquè jo penso que el ser humà té dret a una mínima intimitat, això és meu, o és meu i d'aquells el que els hi vulgui dir. No té per què ho saber-ho tothom, encara que no sigui ni bo ni dolent, encara que sigui bo.
Jo tinc dret a tenir el meu recer d'autoritat. La novel·la aquesta, El Círculo, està bé. Jo penso que és tan exagerat el que planteja, i a més, diguem que és més aviat una visió molt conservadora i molt reaccionària per dir que això no està bé. Jo estic convençut que això no està bé, però també estic convençut de que aquestes càmeres hi són, de que les xarxes socials hi són, de que els adolescents passen informació, de que gent sense saber-ho hi passa informació, de que amb els drons hi haurà càmeres movibles per les ciutats encara amb molta més capacitat. Bueno, el que hem de fer és aprendre a viure en un món que és diferent del que hem viscut fins ara. Però el problema de la privacitat és un problema molt seriós, que ara jo penso que amb això de les xarxes socials no respecta gens. Escoltin, Facebook és de 2004, Twitter és de 2006, o sigui, portem 10 anys de Facebook i sembla que ha canviat el món. I algun dia algú dirà, quieto parao, que jo encara tinc coses que no són, perquè les sàpiga tothom. I no perquè siguin dolentes, perquè el debat que hi ha a Círculo és aquest de dir, no, si tu no tens res dolent per amagar, què t'importa que la teva vida sigui transparent? Ah, bueno, doncs sí, m'importa, jo almenys tinc encara un recer que prefereixo que pertanyi a la intimitat meva i la dels meus. Potser és que sóc vell, sóc massa gran. El jovent això no ho té, consideren que és com una mosca en la culata quanta més informació posen a les xarxes. Per això està canviant, és veritat, però que anem a més control o a més possibilitat de control és inevitable. Mirin, hi ha una idea que s'expressa al final d'una obra de teatre del Friedrich Dürrenmatt que es diu Els físics, en què hi ha un físic que és un gran científic que ha inventat una arma definitiva. I llavors, com que li fa por les conseqüències d'aquesta arma, es declara boig i s'interna en un manicomi. Fins que al cap de poc es descobreix que tots els que estan amb aquell matrimoni, amb aquell manicomi, són espies de diferents potències que intenten treure-li la informació amb aquest home. Això, que és una frase que diu ell al final, ho va expressar molt més clarament el Gabriel Ferreter, que va ser durant molt temps el rector de la Politècnica, després el rector de la UOC, que diu, sabem com s'inventa, no sabem com es desinventa. O sigui, quan el ser humà sap fer una cosa, clonar, tenir càmeres de vigilància, tenir drons perquè puguin tirar petardades, no sabem com tirar-ho enrere. O sigui, això és bastant així.
Una altra pregunta? Hola, bona tarda. Jo li volia preguntar, aquest dron terrestre que hem vist que baixava les escales, seria possible aplicar-lo a les rodes d'una cadira d'un invàlid perquè pugés i baixés les escales ell sol?
Bueno, això s'estan fent invents, eh? Per exemple, jo recordo que fa bastant temps, saben el carret aquest que fem servir per anar al supermercat, carregar-lo i tal? Ah, quan arribes amb un bordillo, allò et costa, no? Pues un tio havia inventat que en lloc de ser rodes rodones, eren rodes que eren una roda, un eix, una altra roda, en tres trossos, i tu pujaves al bordillo a trossets, i allò era molt més fàcil. Bé, això mateix es podria implementar com un suplement, deixant anar les rodes grans, baixant això amb una cadira de rodes, per exemple. El que passa és que suposo que aquest és un camp on ara ho diré la bèstia, encara no hi ha prou tetraplègics com perquè algú pensi que això pot ser un negoci. Miri, no sé si han vist la pel·lícula aquesta de Dios mío, que hemos hecho para... Aquest del francès que les filles se li casen amb un àrab, amb un jueu, amb un xinès, i la quarta se li casa amb un negre, que ja és el... Adivina qui em vine a cenar esta noche, però en versió francesa. I el jueu té una idea de fer un negoci que quan li plantegen el banquer, que és el xinès li diu, home, és que jueus a França hi ha 600.000, amb això no fotràs res, més que fer una cosa kosher, bio-kosher, era biològic i kosher pels jueus, diu, fes-lo bio-calal, biològic i pels àrabs, perquè ara són 5 milions a França, i aquí sí que hi ha mercat. Aquest és un dels problemes. O sigui, eines n'hi deuen haver, però el problema és que algú consideri que és prou rendible fer-ho. I aquest és un dels problemes del nostre sistema econòmic. Les coses es fan quan són rendibles, i si no... I la pel·li aquesta, que és molt divertida i és molt entretinguda i tal i qual i aquestes coses, però té aquesta cosa, diu, escolta tu, això del bio-kosher, per 600.000 jueus que hi ha a França, no en trauràs mai ni 5, fes un biocalal pels 5 milions d'àrabs, que llavors ja estàs parlant de xifres que poden donar negoci. És bestial, però és així. Llavors segurament es deu poder fer. Però...
algú s'anima?
De totes maneres, és cert que han canviat molt. Avui dia, a molts llocs, totes les voreres tenen una entrada amb rampa per les cadires i aquestes coses. Cada vegada n'hi ha més. Jo recordo quan era criu no n'hi havia ni una. I avui dia tot arreu n'hi ha. Ara me'n dono compte no perquè vagin cadira de rodes, sinó que vaig amb el cotxet amb el meu net i, clar, el puc pujar fàcilment. Sí. Però, bueno, també es podria fer això.
Doncs molt bé, moltes gràcies.